A les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem el dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges, a les 9 del matí, us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. El 3 d'octubre, excursió del Club Més Amics al Monestir de Santes Creus. Vine amb nosaltres i gaudiràs del dinar de germanor, la visita al monestir i al casc antic del Vendrell i el transport d'anada i tornada. El dissabte 3 d'octubre, Santes Creus amb el Club Més Amics. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmésamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. La campanya per a les eleccions catalanes del 27 de setembre està constantment, i també en les últimes hores, marcada per una batalla dialèctica entre els qui defensen la independència de Catalunya i els qui n'estan en contra. En aquest sentit, i tot i que sabem que la qüestió va més enllà d'això, podem dir que ens trobem en un procés polaritzat que dona arguments als qui el qualifiquen de plebiscitari o de referendari. D'altra banda, però, els debats busquen els posicionaments raonats i la contraposició de propostes pròpies d'una cita multilateral, multipartita, amb les urnes, més o menys normal. En qualsevol cas, aquesta lluita verbal i democràtica entre independentistes i partidaris d'altres vies que mantingui Catalunya dins d'Espanya no ens hauria de fer perdre de vista que les prioritats dels ciutadans són, per exemple, una Catalunya que segueixi progressant, amb feina per a tothom, amb condicions de vida dignes, amb habitatges accessibles, amb educació i sanitat de qualitat i amb una ètica més gran en la vida política i social. La gran qüestió és si és defensable que totes aquestes i altres grans prioritats que comparteix tothom van lligades o no a la possibilitat de modificar substancialment un marc jurídic o polític com és l'actual. Veurem què passa, però estem segurs que després del dia 27 hi haurà moltes coses encara per debatre. Esperem, això sí, que sigui amb esperit constructiu, amb comprensió i amb respecte per totes les sensibilitats. De la campanya electoral, evidentment, i d'altres temes parlarem avui en la tertúlia, en el Mirador, amb el metge i consultor sanitari Ignasi Arbusà. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I també amb Ramon de Veciana, advocat i militant del Partit Unió, Progrés i Democràcia, UPyD, ho diem, perquè continua sent-ho, tot i que ja ha deixat els seus càrrecs i les seves responsabilitats en aquesta formació a Catalunya. Senyor de Veciana, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Ja, abans comentàvem, UPyD no es presenta a aquestes eleccions catalanes i no dona tampoc suport a cap partit, si els partits que estan contra la independència, per entendre'ns.
Efectivament, doncs vam fer un anàlisi polític i vam creure doncs, que presentar-nos... Hi ha vegades que la competència és positiva, que hi hagi competència política o el mercat, però en aquest moment que la competència creiem que era perjudicial doncs, pels ciutadans, pels electors. I vam decidir no presentar-nos perquè els vots que nosaltres presumiblement tindríem, amb dificultats podríem tenir un diputat, atès a les conteses anteriors, i vam preferir no presentar-nos perquè aquests vots vagin a parar a llistes constitucionalistes i reforçar, diguéssim, aquelles forces doncs, que defenen un concepte d'Espanya com a nació unida i evitar aquest procés de secessió que sembla que s'està enquistant.
Per cert, que UPyD ha estat notícia ara fa uns dies a nivell estatal per l'elecció en primàries d'Andrés Herzog com a candidat a la presidència del govern espanyol en les generals. Per tant, per primera vegada, sense Rosa Díez, es fa un canvi en aquest partit, que ja veurem com li va.
Efectivament, sí, hem escollit a Andrés Herzog, que de fet és una persona molt coneguda en l'àmbit polític i públic, perquè ha sigut l'advocat que també ha portat totes les querelles de tema Bankia, targetes Black i de més. Per tant, ha tingut una feina intensa amb la lluita contra la corrupció i, per tant, és una persona que ja és prou coneguda en aquest àmbit polític. I creiem doncs, que és un excel·lent candidat, una persona doncs, que ve del País Basc i que, per tant, coneix el que és la política del País Basc. També, per tant, comprèn bé la dinàmica autonòmica i la problemàtica que té. I creiem que és una persona jove, amb iniciativa, i tenim les màximes esperances de reeixir resultats.
Ramon, i Rosa Díez com queda? Entre bambalines?
O
realment queda fora
queda
de la línia?
Un lloc com d'honor?
No, és una pregunta sense
sí.
cap intencionalitat.
No.
De coneixement, eh?
Celebra que me la facis. No, ella es queda doncs, com a militant, diguéssim. No hi ha un càrrec de president honorífic ni res d'això.
Això és el que preguntava, sí.
El nostre partit, diguéssim, és de funcionament democràtic normal, no hi ha aquest tipus de càrrecs, diguéssim, amb aquesta mena. I crec que ella seguirà fent vida política, però, per exemple, els mitjans de comunicació, em consta que està en una ràdio fent doncs, valoracions polítiques, tertúlia política. Crec que ara traurà unes memòries que seran molt interessants, perquè que ella ha viscut el tripartit basc en el seu moment, no? Després ha format part del PSOE en l'època, diguéssim, de canvi, i ara aquesta època nova, diguéssim, d'UPyD. Doncs crec que les memòries també ens podran aportar alguna cosa, però dintre de les responsabilitats dels partits no tindrà cap paper rellevant.
Doncs bé, gràcies per aquestes informacions. Recordem que l'actual candidat a la presidència del govern espanyol per UPyD és, a més, nebot de l'exdefensor del poble i exministre Enrique Mújica.
Efectivament, també. I del parlamentari del Partit Socialista també mort amb atemptat terrorista per mans d'ETA.
Sí.
Que és, en aquest sentit, ve d'una família de polítics, i, per tant, coneix bé el que és la política i en aquest sentit, doncs, diguéssim, té una forta connotació en aquest sentit.
Bé, seguim endavant amb l'actualitat més global de la campanya electoral, l'actualitat que mana. Les paraules del president dels Estats Units, Barack Obama, coincidint amb una visita oficial del rei Felip VI, en el sentit que ell el que vol és una Espanya forta i unida, han estat presents a les últimes hores en la campanya electoral. potser aquesta batalla dialèctica a la qual ens referíem al principi del programa avui tenia els ulls posats en això. En això entre moltes altres coses, no? A veure de quina manera el càlcul estratègic de les paraules d'uns i altres convencen més els electors. Dóna la sensació que és una mica això, no? La batalla electoral polaritzada d'aquestes eleccions. No sé com ho veuen vostès. No,
jo crec que cada vegada que algun dels representants del govern espanyol surt fora amb algun dels foros internacionals, no li importa tant el contingut del que es vagi a discutir, sinó aconseguir que el líder, en tot cas, o el líder d'opinió que en el qual doncs, han assistit, es pugui manifestar d'una forma o una altra en un determinat sentit, no? Amb interpretacions que són extremes, no? Perquè uns les interpreten com una clara defensa d'un determinat posicionament i uns altres ho relativitzen molt més, eh? Avui, no sé, venia cap aquí i anava sentint amb un mitjà de comunicació que realment la traducció que s'havia fet de lo que realment algú m'havia dit no es corresponia a la realitat de lo que realment s'ha escrit, no? Amb la qual dius, no, jo la veritat és que no he sentit les paraules d'Obama, per tant no us puc dir si realment lo que després s'ha traspuat era...
La traducció que ens ha arribat és una Espanya forta i unida, tenint en compte que la visita és del rei d'Espanya, que d'alguna manera constitucionalment representa la unió dels pobles d'Espanya,
sí,
es sigui, pot entendre així.
Sigui lo que sigui, jo també desitjo una Espanya unida i forta, encara que sigui després de que Catalunya s'hagi separat, que quedi una Espanya unida i forta.
La seva posició ben perfecta. Legítima. Molt bé. Senyor de Veciana, què en pensa?
Sí.
Pensa que això és un avís als independentistes, com diuen també alguns?
Home, jo crec que Obama, com a americà que és, i president gairebé del món, el que no vol són focus d'inestabilitat al Mediterrani. Jo crec que és prou evident que ja hem tingut el problema d'Ucraïna, el vam viure amb el tema de Rússia i Ucraïna, el tema dels refugiats, que forma part de l'art mediterrani, el nord d'Àfrica amb problemes de terrorisme islàmic importants, i ara només falta que els catalans doncs, vinguem també a afegir-nos a crear un nou focus d'inestabilitat política. Per tant, jo crec que el que vol Obama, més enllà de les paraules concretes que hagi pogut dir, és evitar que expressin nous pols d'inestabilitat política, més perquè, a més, Catalunya té una posició geoestratègica important, vull dir, és fronterer amb França, vull dir que és una zona important a tots els nivells, i per tant jo crec que Obama actua amb sentit comú, més enllà, diguéssim, de connotacions més polítiques que crec que qualsevol persona desitjaria evitar, doncs, diguéssim, noves tensions.
Sí, ja ho sabem, en campanya electoral a Catalunya unes paraules així sempre arriben.
Recordem també que el mateix Obama també va fer unes manifestacions bastant similars davant del referèndum d'Escòcia. Per què? Perquè justament el Ramon jo crec que té tota la raó. Vull dir, algú que s'ho miri des de fora, qualsevol element que pugui generar tensió, o en tot cas un canvi que no controla totes les variables, és una certa amenaça, no? I per tant, escolti, que me quede com estoy, no? Una altra cosa és quan parlen els polítics i els líders polítics aquí a Europa, en el qual dintre del seu missatge també hi ha un desideràtum de que no hi hagin altres elements també de separació, en tot cas, de diferenciació de determinats territoris, perquè si anem analitzant país a país del nostre entorn més immediat, doncs ens trobarem que situacions com la que s'està produint a Catalunya es podrien produir tranquil·líssimament a França, tranquil·líssimament a Itàlia, tranquil·líssimament a Bèlgica i inclús a Alemanya. Amb la qual cosa és lògic que aquell que representa a un determinat estat digui, escolti, ara que no vagi a ser... que hi hagi una estratègia de dominó que faci que darrere d'un hi hagi les reivindicacions d'altres. Per tant, que me quede com estoy.
Sí, aquí el president Artur Mas ha resolt la interpretació dient que no es donava per al·ludit i que també considerava normal, no?, que Obama parlés en aquests termes sobre Catalunya, i en tot cas és el discurs que els independentistes expressen en el sentit que el govern espanyol vol internacionalitzar aquest procés o aquest conflicte, si li volen dir així.
Sí. Els independentistes també ho volen,
també volen,
no ho volem.
Sí, per això. Vull dir que... Però d'una altra manera, en tot cas, seria, no?
Sí, però que el focus estigui posat sobre un problema que és real. O sigui, el que no em semblaria que no és racional és obviar que existeix una problemàtica concreta que s'ha de poder intentar resoldre. hi ha diferents estratègies per resoldre-les, no? Probablement els nacionalistes més radicals doncs, tenen una, i uns i altres, els constitucionalistes, probablement tenen unes altres alternatives. Però que existeix un problema, que aquest problema és important i obliga que realment no solament els polítics espanyols i els catalans, sinó també aquells que formen part del nostre entorn hi posin la mirada en això i es busquin solucions possibles, eh? Ja em sembla que és obvi.
Sí, sí, jo ho veig pràcticament igual, és a dir, en aquests casos van tots amb molt de cuidado perquè consideren que és una qüestió interna d'Espanya i, per tant, es cuidaran molt de dir expressions molt contundents i totes les que seran són en aquest talant, doncs, diguéssim, doncs, molt genèric i de forma molt, molt evident, no? Pensem que als Estats Units aquest tema el té també plantejat i el va resoldre de manera bastant contundent amb Texas, que també volia fer un referèndum també de secessió no fa molt i ho van espavilar per la via ràpida. Per tant, jo crec que també quan Obama parla no només parla de portes enfora, sinó que també sap que això, com deia el senyor Bussà, és una qüestió que pot agafar-li qualsevol i, per tant, convé evitar mals majors.
En tot cas, a nivell més general i pel que s'està dient i s'està posant en l'escena preelectoral aquests dies, com veuen les eleccions, com creuen que pot anar-hi, quin escenari podem tenir el dia 27?
Jo crec que les coses estan ocorrent com gairebé està escrit o previst, no? És a dir, més enllà de si serà majoria d'escons amb un o dos o tres o vots com anirà, jo crec que la realitat política és la que tots intuïm, que pot ser un 50% de vots independentistes, comptant allí una munió de partits, i també un 50% de vots no independentistes, i que, per tant, pot ser una situació de tables perfectes. Avui el Cercle d'Economia treia un comunicat, un manifest, doncs, que feia una sèrie de reflexions que em semblen interessants, en aquest sentit. I jo crec que el fet que sigui el Cercle d'Economia, la seva composició, que és bastant transversal, com es diu ara, i el que diu és bastant assenyat. És a dir, com deia el senyor Bussà, aquí hi ha un problema polític i que s'ha de resoldre políticament, i amb aquest comunicat ens donava una mica les eines, no? És a dir, una majoria independentista permet fer un govern legítim, però no permet canviar les estructures, diguéssim, polítiques o juridico-polítiques, si no tens una majoria, diguéssim, extraordinària o qualificada. Pensem que per canviar l'Estatut necessitem 2/3 parts del Parlament de Catalunya. Per tant, fora absurd que menys es pogués declarar la independència de Catalunya.
Per tant, el que diu el Cercle d'Economia, que era un altre tema, efectivament, que els volia plantejar, precisament, és que, primer de tot, amb una majoria ajustada, com es preveu que en el millor dels casos podria tenir l'independentisme, no és partidari de declarar la independència, sinó de fer altres vies. En aquest cas, estarien d'acord vostès amb això? Des de les seves posicions, que sé que són discrepants.
Sí, sí. Bueno, probablement sí, però segur que trobaríem més punts de coincidència si ens hi posem, segur que trobaríem més punts de coincidència. Sí. No. Jo crec que, en tot cas, és evident que realment contra com una majoria més ferma i més consolidada et dona molta més legitimitat per poder prendre les decisions que siguin, no? És veritat. De totes maneres, aquí no s'enganya ningú. Vull dir, aquells partits polítics en els que estan per la independència, que ho porten al seu propi programa i aconsegueixin guanyar, si aconsegueixen guanyar els escons suficients dintre del Parlament, doncs probablement estaran legitimats a tenir una política tendent a... Jo crec que, a més, en l'esperit concretament de Junts pel Sí, jo crec que aquesta és la filosofia. Probablement la CUP no té la mateixa, sinó que és molt més radical, i per ells l'endemà, el 28-S, ja estaríem amb declaracions unilaterals. Jo crec que el camí, la ruta traçada, és un camí que legitima a iniciar accions tendents a reforçar el que és un programa, que no és un programa electoral, però sí és un eix programàtic essencial, que és caminar cap a la independència. Que això vol dir avançar en una línia que ha d'intentar, en la mesura del possible, arribar a acords amb el govern espanyol? doncs és la via que teòricament és la que s'ha de seguir. Si aquesta via s'esgotés, de totes les maneres, doncs potser es tindria que plantejar una via més radical. Jo, de totes maneres, que estic d'acord en que realment contra major sigui la majoria, i no únicament en escons, sinó també en vots, més legitimat està, la lectura de que aquells partits que voten per sí, diguéssim, estan molt clarament definits, els que voten per no estan clarament definits. Per tant, el sumatori del resto de forces polítiques no es pot considerar un no. Perquè hi ha partits que el seu eix fonamental no radica en el tema identitari, sinó en el tema social. Per tant, jo crec que podríem estar bastant segurs de que realment dintre del que seria Catalunya pel sí,
sí que es pot. Catalunya sí que es pot. Sí.
Doncs probablement ens hi trobaríem de tot ordre, un ventall de persones que estarien quasi tots a favor del dret a decidir, quasi tots, però en tot cas ens trobaríem gent que en clau estrictament nacionalista o sobiranista, podríem votar que sí. L'eix fonamental que han agafat aquests partits no és l'identitari, sinó que és el social, l'eix social, i enderrocar, diguéssim, el model capitalista, que sembla ser que és el que impera. Amb la qual cosa, probablement, el vot que s'emiteixi amb aquestes formacions no es pot sumar al no. Hi ha entitats que sí, hi ha partits que clarament poden ser identificats amb el no, però hi ha partits que no. Hi ha partits que no. Inclús, per exemple, Unió no és un no. No pot sumar el no als vots que vagin a Unió.
Si està contra la independència, per això s'ha separat de Convergència.
No està contra la independència. Està contra la declaració unilateral d'independència. Està a favor absolutament del dret a decidir, i el dret a decidir, que vol dir autodeterminació, pot incloure en un determinat moment el que es decideixi anar cap a un estat independent.
Per tant, segons
però
vostè,
l'única cosa que diu, escolti, el limitant d'això és que jo no vull aventures, i per tant, si haig d'anar per aquesta via, sols pot ser a través de la via de la negociació.
Segons vostè, per tant, els clarament partidaris del no serien el PP, el PSC i Ciutadans, vaja. L'ordre que vulgui.
Bàsicament sí. Jo crec que seria raonable. Els altres no es poden ni afiliar al sí ni tampoc al no. La meva visió.
Després, amb els resultats a la mà, veurem com s'interpreten.
Però clar, la conclusió al final és que no són unes eleccions plebiscitàries, perquè clar, si hi ha dues forces importants, almenys preelectoralment, és a dir, que encara no sabem quina força tindran, no es volen posicionar, no s'han posicionat clarament amb aquesta... plantejament plebiscitari, el resultat serà tan interpretable com gent el vulgui interpretar.
Perquè, és a dir, que serà difícil
en aquest sentit serà divertit, per no dir una altra cosa, veure aquest Parlament que sorgirà, que semblava més un frenopàtic que un Parlament, perquè realment sorgiran elements molt folclòrics, no? Gent que no és política professional, que estarà allà, més els polítics professionals, més els que volen trencar com és la CUP, altres que volen trencar el sistema capitalista, els que no saben on estan i els que estan pendents del que passarà per definir-se, moltes vegades, que és el cas del PSC, no? Per tant, serà divertit, i és una llàstima, perquè jo creia, o molts pensem que el 27 pot servir per aclarir d'una vegada qüestions que molta gent esperava amb claredat, no? Que precisament que el PSC fos clar, que Unió fos clara, i que Catalunya sí que es pot fos clar. Ahir Pablo Iglesias va dir que ell no era independentista. Per tant, no sé, hi ha què pensar.
Sí. Bé, avui parlem de la campanya electoral en la tertúlia, en el Mirador, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb l'advocat i membre d'UPyD Ramon de Veciana. Bé, sobre el manifest del Cercle d'Economia, que ha generat un debat intern, pel que hem sabut en les últimes hores, bastant intens, un debat intern fort, potser es reflecteix una mica, no? Segurament estaran d'acord vostès amb això. Es reflecteix una mica el que és la societat catalana, no? Diversa, que vol, a l'hora de consensuar un text, té dificultats.
Jo crec que podria tornar a repetir els mateixos arguments que fa un moment parlava, quan deia que hi havia partits que el seu eix era l'eix social. El Cercle d'Economia són empresaris i tenen un eix, que és el de la sostenibilitat del seu negoci. Cosa absolutament legítima, i no solament legítima, sinó que ha de ser la seva pròpia missió. Amb la qual cosa, realment, l'eix fonamental no és la independència, i és veritat, no podem negar, la independència és un pas extrem, és un pas radical, I és un pas que, des d'un punt de vista de lo que seria el teixit empresarial, genera incertesa. No puc negar que això és cert. Però és una incertesa que també és veritat de que pot albirar cap a uns horitzons que poden ser inclús empresarialment millors dels que tenen ara, però pot ser que no. I el diner és covard, ja ho sabem, i el diner intenta estabilitat. Amb la qual jo crec que realment és interpretable el que els empresaris tinguin dubtes en quant a quin posicionament és el que han de prendre, perquè la seva pròpia missió és la sostenibilitat de les seves empreses, que són les que finalment acaben donant feina a tothom, Al final és aquest el teixit que realment ens fa rutllar, I Catalunya sempre ha estat un exemple.
Jo crec que aquest manifest té dos parts. Una part analítica que jo comparteixo, és a dir, que estem davant d'un problema polític que s'ha de respectar el principi de legalitat, el principi democràtic, que s'ha de tenir en compte els perills que hi ha, no? Tant econòmics com financers com d'inversió, tenint en compte que això ja es comença a veure. La prima de risc a Catalunya és molt alta. Valeu, per exemple, que és un exemple que tenim aquests dies, ja vol portar-se en una fàbrica, no sé si per aquest motiu o per un altre, a Saragossa. Vull dir que no són temes hipotètics, sinó que ja tenen una plasmació a la realitat. I després la part de propostes, que aquí doncs també crec que el Cercle d'Economia fa un esforç de voler mirar les coses en positiu, no? De dir, doncs, ells, en base a aquests principis, parlen de millorar l'autogovern, de canviar el model de finançament i que hi hagi un reconeixement polític a Catalunya, no?, amb la seva personalitat, i també parlen d'una consulta legal, acordada, ben informada. Bé, tot això jo crec que és un esforç en positiu i crec que en aquest sentit ha de ser benvingut. Aquesta part jo no la compartiria, com és obvi, però crec que l'esforç que ha fet el Cercle d'Economia és important, i més tenint en compte que en aquests moments el fàcil és atiar les brases i el que és complicat és intentar reconduir els processos polítics cap a diàleg o cap a zones d'acords, no?
Bé, doncs, la campanya, en tot cas, està sent dura, també, i no sé si preveuen vostès que els propers dies pot haver-hi alguna novetat, algun gir, algun canvi, tant si ho volen expressar com un desig, en un sentit o en un altre, com si ho volen veure des de l'anàlisi simple.
Des de l'anàlisi també simple, jo crec que no hem d'albirar un gir en quant al desenvolupament de campanya. Sí que és veritat que ja fa dos o tres dies que va sobrevolant el que hi haurà algun aconteixement que serà un sotrac des del punt de vista de que posarà en tela de judici l'honorabilitat d'alguns polítics. I sembla que realment inclús estan les xarxes, no estic llançant cap exclusiva, ja d'allò, algú diu que serà que demà doncs estaran els papers. Ja veurem el que passarà, ja veurem el que passarà i la reacció que això generarà. Cal veure-ho. En tot cas, cal interpretar-ho també en la clau de que és una eina que està sent, si s'utilitza, estarà sent utilitzada en clau clarament política, i algú tindria que pensar que si això és, imaginéssim amb la hipòtesi de que això fos cert, el que es digués fos cert, com és possible de que surti només en el període electoral, perquè si un té coneixement de lo que és un delicte, té l'obligació d'anar immediatament que el coneix, anar al jutjat de guàrdia i presentar una denúncia. No esperar a les eleccions per presentar-la. Amb la qual vol dir aquell que s'ha guardat...
Vostè hi hauria una intenció.
El que s'ha guardat, home, clarament, aquell que s'ha guardat aquesta informació és còmplice d'aquell que el que ha fet, si és que ha fet alguna cosa.
També hem de dir que d'investigacions periodístiques, si vostè es refereix a això, o d'altres investigacions que han destapat suposats delictes, sempre suposats delictes, siguin els que siguin, sortit en totes les èpoques, no només en èpoques electorals. El que passa és que ara sempre la interpretació tots la tenim en el cap. És clar, surti el que surti, que no ho sabem.
No està clar. I sembrar el dubte és molt fàcil. Després resulta que el que s'ha comentat no és cert, i llavors és molt més difícil que això quedi net.
Sí, recordem... un mal que està fet, això està clar.
Recordem davant de les municipals el que va passar amb el doctor Trias. Uh-huh. No? Sort que el doctor Trias, jo crec que en aquest camp va ser absolutament rigorós i jo crec que...
va ser durant la campanya de les municipals, va ser molt abans,
però... No tan abans.
Mesos abans.
Sí, sí. Jo crec que realment no es pot llançar, perdoneu, merda, eh? I quan es demostra que no hi ha res que la sustenti, que no hi hagi ningú que tingui cap repercussió pel fet d'haver llançat, doncs... un fals testimoni o una informació contaminada.
Sí, sí, això desitjaríem que es fes net.
Són males arts.
Si una investigació periodística és bona i demostra coses, benvinguda sigui. Però si no ho és, també s'hauria de demanar...
Per descomptat.
Sí, sí, no, jo el que desitjaria és que...
No, és una especulació, realment.
Doncs tornant a parlar del comunicat aquest del Cercle d'Economia, és a dir, jo crec que el que és important és que les campanyes estiguin ben informades, no? que parlessin de les qüestions de fons, de com ha governat el senyor Mas aquests 4 anys no han estat, no? Aquests 2 últims anys, quines han estat les seves polítiques, com ha privatitzat part de la sanitat catalana, com en això ha anat en benefici de determinats grups...
Això no és cert, eh?
Bueno, no és cert, però ja m'ho rebatrà.
Això no és cert. El model català de sanitat no s'ha modificat ni gota, i el finançament públic de la sanitat pública... no s'ha modificat en absolut, no s'han tret prestacions, no s'han tret d'allò. O sigui que realment, no privatització de la sanitat no hi ha hagut ni gota, eh?
Hi ha hagut els concerts...
Des de la proximitat, eh?
Des dels concerts que s'han anat en benefici de determinades grans empreses mèdiques, posar el president dels hospitals privats de Catalunya de Consell de Sanitat, ja és una forma de fer política. Però més enllà del tema sanitari, que el senyor Carbussà segurament té més dades que jo pugui tenir en aquests moments, el que sí que seria interessant és parlar com ha governat el senyor Mas, perquè estem en unes eleccions autonòmiques, i si algú vol parlar de la independència, es parlés amb dades concretes i de més. Això que comentàvem vostès, d'una possible notícia i de més, jo crec que moltes estan amortitzades. De fet, el senyor Mas el van entrevistar l'altre dia en una televisió d'àmbit nacional i va negar inclús coses que jo crec que tothom dona per certes. Per exemple, que Convergència i Unió s'ha finançat il·lícitament o il·legalment. I gairebé, com diria un francès amb Sant Fasson, de que això li sembla normal i lo lògic. Bé, doncs quan ja l'actitud política és aquesta, de no tenir ni tan sols un principi d'autocrítica, el que pugui venir ara crec que poc podrà influir amb el procés electoral. També és cert que, igual que amb el senyor Trias, li van voler esquitxar amb un assumpte que era fals, també es va passar el mateix amb el senyor Mas i amb el senyor Pujol, i després s'ha demostrat que era cert. Per tant...
Recordem que el cas de Trias va ser un suposat compte corrent a Suïssa, del qual s'havia publicat el número i després es va demostrar que no. Ho diríem sí. també perquè els oients ho recordin.
El senyor Pujol, que és el Ben Gurion de la pàtria catalana, doncs resulta que ell també, per activa i per passiva, negava estar en casos de corrupció, i ell té un patrimoni que no ha pogut justificar, i bueno, els seus fills ja no en parlem, perquè això gairebé és de crònica criminal.
Bé, senyors...
Mentre això no estigui sentenciat, jo crec que...
Sí, però, senyor Arbussà, sempre...
Pillar-lo de criminal em fa bueno, que s'ha posat, eh?
No, per això estan els jutjats d'instrucció.
No vull defendre...
Per això estan els jutjats d'instrucció, perquè és un tema criminal, no perquè a mi m'ho sembli.
Però una cosa és de que tu...
La paraula criminal queda clar, senyor de Baciana, que no és per la persona...
Un procés obert, una cosa pot ser...
No, per suposat.
Una cosa és que tinguis un procés obert per una determinada via, i una altra cosa és que realment l'acte realitzat ja estigui jutjat com a criminal.
Però al final, senyor Arbussà, aquesta tesi està bé per l'àmbit jurídic, però no per l'àmbit polític. És a dir, aquí estem jutjant qüestions polítiques. I quan els fills del president de la Generalitat de Catalunya, tots, sense exclusió, s'han enriquit d'una forma poc justificada o gens justificada, jo crec que l'anàlisi política el podem fer ara de present. No hem d'esperar que hi hagi sentència ferma al Tribunal Suprem per poder fer una valoració política.
Però vigilar que no sigui un judici paral·lel.
No, però aquí el senyor Pujol va dir que ell ajudaria la justícia espanyola a aclarir l'origen de la seva fortuna i la dels seus fills. Encara estem esperant que donguin el primer pas per ajudar la justícia espanyola a saber què ha ocorregut, no només ara, sinó ja amb el cas Banca Catalana i de Banca Catalana ençà, tot. No, és veritat.
Et remuntes ja a les coves d'Altamira, eh?
Per suposat, perquè ell és un dirigent polític. Amb una persona privada, com puc ser jo, pot ser vostè, evidentment no ens ho poden exigir. Però amb la persona que ha tingut responsabilitats polítiques gairebé durant 25 anys a Catalunya, crec que tenim el dret de saber-ho.
Això és cert.
Bé, ens quedem aquí, ens queda un minut per acabar i no hi ha temps de parlar d'altres temes. Avui s'ha reduït a la temàtica relacionada amb la campanya electoral i amb la situació política a Catalunya. Hi ha moltes novetats en el tema dels refugiats i no sé si volen expressar, ni que sigui en 45 segons, algun desig sobre aquest tema o alguna via, encara que sigui telegràficament, sobre com es pot resoldre aquest drama de centenars de milers de refugiats que poden anar venint al centre d'Europa.
Realment jo no tinc la recepta de la possible solució, però em fa molta pena el comportament d'Europa davant d'aquesta situació. Al final sembla que s'albirava una determinada sortida i el rebot d'això ha estat exactament el contrari. Tancament de fronteres, la gent que vagi morint amb les pateres que arriben a les illes gregues. No entenc Europa.
Sí, jo crec que les crisis són oportunitats per demostrar la força del múscul polític d'Europa i no s'està demostrant, i la causa segueix sent la mateixa, està allà, i ningú la toca.
Ho deixem aquí. Gràcies, Ignasi Arbussà i Ramon de Bassian. Adéu-siau, amics oients.